Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per pujar el volum de la nostra caravana i fora d'estridències gaudir d'una xerrada sobre música clàssica, Núria.
Sovint en aquest programa, de fet cada dilluns, parlem de música clàssica d'una manera desenfadada i propera, evitant els prejudicis que recauen sobre aquest tipus de música. Però com la senten els joves que s'hi dediquen? Quin és el seu sentit en ple segle XXI? Hi ha un interès en un món tan apassionant com desconegut en l'era de la digitalització? Avui en parlarem de tot plegat amb Tempus Trio, un trio de cambra fundat el 2018 per la violinista Maria Tió, el violoncel Ferran Verdolet i el pianista Ricard Rovirosa. I és que, tot i la seva breu trajectòria, Tempus Trio ja ha estat reconegut per la crítica i el públic com un dels més prometedors de la seva generació, cultivant importants èxits en diferents concursos i certàmens internacionals. Per exemple, quan es van endur el primer premi del concurs internacional de música Grand Prix Virtuoso, el 2019 a Brussel·les, o la medalla de platí del Singapore International Music Competition el 2019. Per si no n'hi hagués prou, Tempus Trio cursa un màster de música de cambra a la prestigiosa Universitat Mozarteum de Salzburg amb el professor Cibran Sierra Vázquez, violinista del Cuarteto Quiroga. Avui a la caravana parlem de clàssics amb ells, amb els Tempus Trio.
Gràcies, Núria. Fins ara. Maria Tió, Ferran Verdolet, Ricard Rovirosa, molt bona tarda a tots tres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Fàcil. Per què vau triar cadascú de vosaltres fer camí cap a la música clàssica, Maria, per exemple?
Doncs...
Posa't uns ulls.
Sí, perquè justament sóc la menys indicada per respondre la pregunta. Perquè la veritat és que no ho sé ni jo. Un dia em vaig presentar a casa i els vaig dir als meus pares que volia tocar el violí. Els meus pares no són músics, no hi ha ningú de la meva família que sigui músic, i em vaig presentar a casa i vaig dir això. I em van apuntar a l'Escola de Música de Vic. I fins ara, doncs, he seguit... Sempre he sabut que volia ser violinista i...
T'ho pregunto diferent, Maria. Què et va criar l'atenció de la música clàssica com per dedicar-t'hi?
Doncs la veritat és una mica l'esforç i el sacrifici que has de fer per arribar a fer... a tenir a una fita concreta que no saps mai quina és, no? És una fita molt subjectiva, i però que et fa tirar endavant cada dia per voler perfeccionar més la música que estàs interpretant.
Ferran.
Bé, jo, a diferència de la Maria, sí que provinc d'una família musical, en aquest sentit. El meu pare va ser professor de flauta travessera a l'Escola de Música de Vic, també. És cantant, sorgeix de l'Escolania de Montserrat, passa pel cor de cambra del Palau, líder càmera, bueno, així ho sentia molt, el tema del cant. I en aquest sentit, jo des de petit sempre els acompanyava, amb la mare anàvem a veure la prova de so, anàvem a escoltar el concert, algun dia el concert no, perquè com que tenia gana i era petit, doncs no fèiem el concert, però fèiem la prova de so, anàvem fent. Però sí que és això, el tema d'escoltar tanta música tan diversa, perquè a vegades cantaven amb orquestra, a vegades cantaven com amb un grup més reduït de cant, amb algun instrument que els acompanyava, i pel que ells m'expliquen, perquè jo no me'n recordo, diuen que des de que era molt petitonet deia que jo volia tocar aquell instrument gros. I sempre assenyalava el violoncel. I després la problemàtica que va haver-hi és que, sent d'allà a la Plana, jo anava a l'Escola de Música de Manlleu, perdó, i allà no hi havia professor ni professora de violoncel. I jo, pel que es veu, vaig ser una miqueta pesat durant un parell d'anys, fins que a l'escola va arribar l'Eulàlia Sobirà, una mega crac com a professora del violoncel, espectacular, i en aquell moment va ser com la salvació pels meus pares perquè el seu fill petit estigués una miqueta més tranquil i es pogués apuntar a violoncel.
Ricard, va, tira.
Doncs bé, a mi sí que em ve una miqueta també com el Ferran, de família, perquè el meu pare, tot i que és cirurgià cardíac, va fer la carrera de piano quan era jove, i bé, doncs sempre hi ha hagut aquesta música a casa, i a l'Escolania de Montserrat vaig desitjar des de molt, molt petit anar-hi. Una cosa ben curiosa, però realment em feia molta il·lusió. I a partir d'aquí, amb en Vicenç Fornés, va ser, bueno, em va donar un amor per la música molt profund, que després l'Alberto Tenelli, doncs, a l'Escola de Música de Barcelona, i la Marília Serranyaga em van continuar a ajudar a créixer molt, 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 i després ja cap a Londres i a continuar aquesta vocació tan, tan important.
A partir d'aquí, que contesti qui vulgui, us considereu, clar, sou molt joves. Ricard, tu tens 30?
6.
Ferran?
30 i pico també, 37.
Tinc 37, eh? Maria?
Jo 28.
Clar, sou molt joves i us dediqueu a la música clàssica. Us considereu una mica una rara avis?
No, realment no, perquè crec que, o sigui, evidentment, potser socialment cada vegada és una cosa que és... És a dir, la música pop clarament té una rellevància diferent, però certament el paper de la música clàssica crec que és i continuarà sent important, perquè crea un espai de diàleg, un espai de reflexió que crec que necessitem com a societat. I bé, creiem que hi continuarà sent, en formats diferents potser, però sí.
Ferran, sempre s'ha generat molt debat en si n'hem de dir clàssica o no, de la música clàssica. Jo vull saber això.
Clàssica en quin sentit? Perquè anem vestits amb traje.
Per exemple?
No, bueno, no deixa de ser un nom, no? Entenc jo que música pop, música rock, música folk, música clàssica... Clàssica, jo crec que la problemàtica pot arribar a venir quan en aquesta paraula clàssica li donem unes connotacions, que comencem a parlar de música sèria, que comencem a parlar de música que no pots aplaudir fins que no acabi l'obra. Enmig d'un moviment o un altre no es pot aplaudir, que en altres concerts tu estàs escoltant el concert i et pots prendre un cacaulat, una cerveseta, una aigua amb gas, i no és un problema. Amb música clàssica, no. Jo crec que és com tot. És un concepte, és una activitat cultural, i en aquest sentit, si tu la vas a disfrutar sabent el que és, no hi ha d'haver-hi cap mena de problema. Nosaltres som joves, com bé dius tu, un moment ideal de la vida, i no ens veiem diferents als altres. Jo puc anar amb camisa, puc anar amb jersei, puc anar amb sabates, amb bambes, o no considero que som titlli de... És molt clàssic, és molt recatat. No, mira, un dia puc anar amb xàndal. Per tant, en aquest aspecte, jo crec que amb la música clàssica passa una miqueta això. Hi ha uns estereotips marcats, també que nosaltres mateixos, els músics de clàssica, també a vegades hem propiciat que això sigui així.
Sí?
Penso que sí, també, perquè tal com amb altres disciplines s'innova més... Amb la clàssica, a vegades, costa més d'innovar. El procés és més lent. No està tan ben vist o no està tan acceptat de que, mira, avui així, demà xans. Uep, espera't. Ha d'haver-hi un procés per arribar-hi. Ja sigui, també, per exemple, abans la teva companya parlava de l'era de la digitalització. Uh-huh. Nosaltres, per exemple, amb la Maria i amb el Ricard, toquem amb iPads.
Com?
Amb iPads. Partitures...
Perdó,
m'he explicat diferent malament, ha fet una... Ara ell ha obert els ulls ara, també. No, dic, en vez de fer servir la típica partitura de paper que guixaves i que tens anotacions de tota la vida allà i que el paper ja es transforma de color groc i tal, quedem amb iPad, per una qüestió molt pràctica, també. Perquè si amb el Tempus, per exemple, anem a fer un concert, toquem tres trios, mira, jo i la Maria, amb 10 pàgines, per dir-ho d'una manera, ens en sortim. Però clar, el Ricard vol dir que són 3 volums i no són 10 pàgines. Potser cada volum té 200 pàgines.
Déu-n'hi-do.
Però, esclar, haver de portar una maleta a part només per les partitures és complicat. Amb l'iPad et permet anar molt més tranquil, amb un sol botonet o amb un pedal passes la pàgina, tens totes les partitures en allà, és molt més pràctic.
Mm. Va, anem a lo vostro, que deia aquell. Maria, Toni, com sorgeix Tempus Trio?
El nom.
El grup.
El grup sorgeix una mica culpa d'en Ferran.
És el culpable de tot, eh?
Exacte, sí, de tot. Amb
xàndal, però culpable.
Doncs ell, en Ferran i el Ricard treballaven junts en un conservatori, i en Ferran em coneixia a mi d'haver tocat junts amb orquestres de per aquí a Catalunya i així. I llavors ens va voler ajuntar un Nadal del 2018. I va dir: Maria, porta el violí, que et presentaré el meu millor amic, el Ricard, i tocarem el trio elegíac de Rachmaninoff. Ala, ahí.
Pam.
I de cop i volta, doncs bueno, es va crear doncs com una química, no? I que encara dura fins ara.
Ara ens deia la Maria, el 2018.
Sí.
Clar, i de cop ve la pandèmia.
Sí.
Això tronca una mica els plans, o no?
La veritat és que va ser quasi bé una sort, no? Perquè vam tenir temps d'assajar més junts, d'estar més junts, de saber com tocàvem els tres, com respiràvem els tres. I el 2020, diguéssim, l'octubre del 2020 vam començar a Salzburg, el màster per piano trio, a la Universitat Mozarteum, i a partir d'allà doncs, podem dir que el trio ha anat molt encaminat a, professionalment a fer-ho. Fer el correcte.
Ara en parlarem de tot plegat, eh? Abans, però, deia que feu música clàssica, però em quedava curt perquè també en feu de contemporània. Com es conjuga tot això?
Per nosaltres és important, com estàvem dient, doncs establir un diàleg amb el nostre temps, no? Amb els nostres contemporanis. I pensem que dins d'aquest diàleg doncs, existeix també el sentit de la nostra raó de ser. I de fet, estem encantats perquè en la Maria i en Ferran coneixien en Marc Migó, aquest compositor català d'una projecció extraordinària que està acabant el doctorat a la Juilliard de Nova York. I ens, bueno, vam començar a establir una relació fins al punt que ens ha composat i vam encarregar una obra al To de Gemmes i, bueno, i és una obra que acabem d'estrenar, estrena mundial a la Fundació Juan Marc de Madrid el cap de setmana passat, fa dos de fet, i bé, ha estat fantàstic poder establir aquest diàleg perquè pensem que com a trio és important poder continuar tocant Schubert, Beethoven, Dvořák, totes aquestes obres que són molt importants, però paral·lelament doncs, establir aquest diàleg, aquest pont amb el que estem respirant, creiem que és important.
Clar, per hiperneòfits com jo, que no domino en res la matèria, jo sempre que venen músics en aquest estudi sempre dic m'agrada molt la música, però no hi en tinc un borrall. Ara em deies Schubert, per exemple.
Sí.
I et preguntava com conjumineu aquest, o com conjugueu fer la música clàssica a la música contemporània. Què tenen a veure Schubert i Marc Migó, per exemple?
Sovint pensem, o sigui, el diàleg, la música intenta teixir un pont entre el compositor, entre els intèrprets i la societat que la rodeja, no? I això fou cert llavors i continua sent cert avui. Per tant, aquesta essència és la mateixa. Ara bé, evidentment, els temps que doncs del segle XIX, en aquest cas, doncs han canviat completament amb els que tenim actualment, no? Però pensem fermament que això et dona sentit també el que fem, perquè el diàleg que van establir llavors doncs també el podem establir avui, no? Valgui la redundància. I és una miqueta el que intentem fer.
Parlàvem abans de certs prejudicis sobre la música clàssica. Us preguntava abans què us ha empès a dedicar-vos a aquest món de la música. Però això em fa preguntar també si hi ha manca de joves que apostin com a espectadors, per concerts de música clàssica.
Mira, la resposta ràpida jo crec que seria sí, literalment i ràpidament. Crec que, una miqueta amb el que comentàvem abans dels prejudicis que hi puguin haver-hi, el problema que acaben creant aquests prejudicis, com tots a la vida, és que t'aporten una part negativa. En aquest cas, la part negativa per la música clàssica és que s'encasella com en un món, amb un estereotip i amb un públic molt concret que fa que el jove sembla que no hi tingui cap cabuda. Sembla que no, jo què aniré a fer en una sala de concerts de música clàssica?
Una cosa seriosa, cosa un punt elitista.
Exactament,
no?
Exactament. I és totalment fals, totalment. Mira, amb la sort, amb el Ricard, estàvem treballant junts i la primera vegada me'n recordo que vaig estar allà al conservatori aquest on treballàvem, amb els alumnes, ostres, tots molt motivats, molt contents, anàvem a classes, i un dia els vaig preguntar, ostres, heu anat mai a un concert de música clàssica? Una miqueta per quedar bé, sabent que la resposta seria, clar que sí, home. Tots van dir no. No, no, no. Dic, ostres, però esteu fent música clàssica. O sigui, esteu estudiant violoncel, que vale, pots tenir sortides amb violoncel modern, però d'entrada, estudiant amb mi, anàvem més com a música clàssica, diguéssim. I sí que és veritat que amb el Ricard ho parlàvem i després ja quan estàvem al Tempus ho dèiem tots tres, de que és molt com plantegis, perquè aquests nanos van venir per primera vegada a escoltar un concert de música clàssica amb orquestra, sinfònica, i van sortir i estaven bocabadats, estaven brutalment captivats pel que acabaven de viure, superemocionats, i era, ostres, que mira això, i quines sensacions, i tal. I dius, vale, doncs això existeix i existirà, i ho pots anar a veure, i tal.
Per tant, diguem, fora de buscar culpables, però és, és una manera de parlar. Sí. La culpa és d'aquest públic jove que diu no m'agrada abans d'anar-hi, com qui vol tastar els macarrons i diu no m'agraden abans de tastar-los. O és la música clàssica que ha d'ocupar nous espais, noves formes de fer per cridar el públic jove?
Crec que és una miqueta tot, una miqueta tot. Si ho posem tot difícil, doncs és difícil accedir-hi. Si procurem entre tots, ja sigui amb repertori més clàssic o no, ja sigui amb nova composició, amb gent que dius, mira, és que aquest nano va estudiar al meu col·le. Ostres, doncs mira, el vaig escoltar. Clar, jo crec que això ajuda, tot hi ajuda. Igual que com es poden fer i es fan projectes més concrets per música, doncs, per nadons o espectacles més infantils que apropen una flauta màgica de Beethoven de cop per infants. I van vestits, i van amb coreografies i coses així que fan que pel públic més amateur, més jove, diguéssim, puguin entrar-hi més fàcilment. Crec que tot hi fa, tot hi fa.
Ha de ser un expert per anar a un concert de música clàssica?
Rotundament no. Mira, abans d'ahir, el diumenge, vàrem tocar el triple de Beethoven amb la Camerata Penedès, a Vilafranca, i els membres de la Camerata de Penedès tenen un petit hobby, una petita anècdota que és molt maca, que és després de cada concert, ells fan com una taula rodona. Passen micro al públic i tothom qui vol pot preguntar el que vulgui.
Wow.
Des de per què sabates negres, o és que el triple de Beethoven m'ha commogut, cadascú diu el que vol. I precisament va haver una persona del públic que en vez d'una pregunta ens va donar una reflexió a tots. I ell va dir que en aquell moment havia vingut allà sabent que anava a escoltar, lògicament, però que no havia tingut res a veure el que havia escoltat amb el que ell havia escoltat a casa seva amb el CD, que ell es posava i diu, que el triple
Boníssim.
De Beethoven, amb aquells grans mestres i tal. Ell va arribar, va escoltar el triple de Beethoven amb la Camerata Penedès i el Tempus Trio de Solistes, i quan va acabar, en aquell moment, ell va dir, és que m'heu commogut. O sigui, m'heu donat alguna cosa que no m'imaginava en aquest moment que viuria, i que m'ha arribat molt, i que m'heu fet passar espectacularment bé, tant ja fos per energia, per la comunicació entre tots els músics, no només del Tempus, sinó també el Tempus amb l'orquestra, els de l'orquestra, ostres, li han fet viure una vivència durant 2 hores, d'un diumenge a la tarda, que no viu normalment, diguéssim. Per tant, i ell ho deia, dius, que no en tinc ni idea de música. Dic, cap problema, és que és el millor. La persona que no hi entén, si la commous, és que, bueno, potser no estem fent malament la nostra feina.
Ara em parlaves de commoure l'espectador, Ferran, però a mi em fa molta gràcia sempre preguntar-ho què sentiu, no l'espectador, sinó els músics, quan toqueu. Maria, tu quan agafes el violí i comença el concert, és adrenalina? Ben bé què és?
Sí, és una barreja d'adrenalina, nervis... I el voler...
Arriba un punt que et deixes fluir. És a dir, aquest programa és molt així, anem a dir-ho ja. Amb en Ricard ens coneixem fa molts anys. Fa molts anys.
Què he dit?
No, res. Què he dit? Ho dic perquè sabràs l'exemple que poso, perquè te'l poso sempre. Jo sóc molt fanàtic d'una pel·lícula que es diu Shine. I em suposo que a l'hora de tocar, en aquesta pel·lícula s'explica molt bé com es deixa anar cos i ànima gairebé, no?, a l'hora de tocar. Us passa una mica això?
Sí, jo crec que sí.
Sí. Totalment, en quan estàs... Pot ser que al principi del concert estiguis pendent, no?, de l'entrada aquella, de començar junts, tal, però llavors hi arriba un moment que ja tot flueix i realment és tot el que hem treballat i tot el que hem d'interpretar i fer arribar la música al públic, no? Llavors, no pensar tant en tu mateix, perquè evidentment no ets important, sinó que vas a mostrar les obres de Mozart, Beethoven o Schubert o Marc Migó al públic i a fer-les arribar amb ell. Llavors, sí, és una barreja d'emocions i realment creiem que si les sabem combinar bé, arriben al públic d'una manera molt positiva.
Jo, si em permets, afegiria que el que comentes jo crec que és la part més difícil com a artista, en aquest cas com a músic de clàssica, que és, per una banda... El meu cap ha d'estar molt concentrat, he d'estar molt ficat, tot controlat, perquè, clar, no se'n pot escapar ni una. A més, ho he de compartir amb la Maria, amb el Ricard, i si hi ha una orquestra darrere, vamos, pues 40 persones allà. Però, per altra part, això no pot permetre que em quedi com encorsetat, sinó que jo m'he de deixar anar. M'he de deixar anar i ha de fluir aquesta energia i aquesta comunicació entre els tres. Però, clar, això té un perill, que després descontroles el que tant volies controlar. Després, l'equilibri aquest, jo crec que és el que els músics... sempre anhelem i sempre acabem volem buscar, que depèn del repertori, depèn de la sala, depèn del moment en què vius, o sigui, hi ha tantes variables que mai acabes podem dir, sí, sí, ja està, això ja ho tinc superat, això és així i ja està, jo ho tinc fet. No. Cada concert és diferent, cada obra és diferent. Inclús la mateixa obra la interpretem un divendres i, ostres, fantàstica, avui, ostres, quina comunió, no? Avui es notava alguna cosa especial. Sí, arriba el dissabte, tornes a tocar i, ostres, avui, no sé si era el tempo, alguna cosa costava, i dius, no fa ni 24 hores que l'acabes de tocar i estaves radiant d'alegria perquè havia sortit com mai. Aquesta és la gràcia, també, que mai serà igual i sempre estaràs en aquest punt. Et deixes anar perquè també el cos t'ho demana, no et pots aguantar les ganes, però per altra part, la Maria ho deia, clar, no només et pots deixar anar, perquè després tota aquella pulcritud, tots aquells anys d'estudi, d'aquells canvis de posició, aquelles notes, aquell ritme, aquelles lligadures, que tot hi ha de ser-hi. Per tant, difícil.
Parlàvem ara dels concerts, deixeu-me introduir també el tema dels assajos, perquè deu ser una mica de, no ho sé, de la recerca de la perfecció cap a la bellesa, és una mica això?
Sí, sí, totalment. I tant, i tant, i tant.
Hi ha certa obsessió en això?
Cada dia, una miqueta d'obsessió en aquesta recerca.
Com és un assaig de Tempus Trio?
Molt divertit.
T'ha sortit de l'ànima, això.
He pensat, abans que digui alguna cosa que no toca, ja me l'anso. No,
un assaig de Tempus Trio és realment un moment on tots podem dir la nostra de com pensem realment la música i bueno, hem d'arribar doncs, a un punt que tots hi estiguem d'acord, no? Perquè els tres som amics, però som persones molt diferents entre nosaltres. Llavors, també és una miqueta difícil arribar a un punt en comú, però bueno, és per això que estem junts i realment, doncs, ja poden ser 2, 3, 4, 8 hores que estiguem assajant que ens hem de fer venir bé. I, molt important, el respecte dintre l'assaig i que, bueno, que són persones que ens estem criticant mútuament durant totes aquestes hores.
Sí?
Sí.
Sou durs amb vosaltres o no?
Sí, amb els altres, molt. No, jo crec que és una de les nostres virtuts.
Sí?
Jo sé perfectament que la Maria i el Ricard amb un assaig em poden deixar verd. Però ho fan amb tot l'amor del món, diguéssim. No és anem a que aquesta persona s'enfonsi. No, és en plan, aquesta persona pot fer això i ho pot fer-ho millor, doncs jo l'he d'ajudar a que això sigui millor. Ostres, la Maria, aquest arc, no sé què, n'hi proposo jo un. Ella, lògicament, ella el pot pensar, és una persona supersàvia i domina el seu instrument. O el Ricard amb el piano, jo no toco el piano. Ara jo li... Ostres, Ricard, aquest gest... Un moment. Ell ho prova, ell té les seves facultats, ho prova, i per tant arriba un moment que aquesta exigència crea que també el nivell pugi entre nosaltres tres, i el resultat és millor també.
A l'inici d'aquesta conversa, la Núria ens explicava alguns dels guardons i premis que heu aconseguit, entre els que hi destaquen el primer premi del concurs internacional de música Gran Prix Virtuoso el 2019 a Brussel·les, la medalla de platí del Singapore International Music Competition del 2019, la medalla de plata al segon Viena International Competition 2020... Estaríem així anys, eh? En teniu no sé quantes. Què significa tot això per vosaltres?
Molta feina.
Sí.
Molta feina per arribar aquí.
Sí, sí, forma part del camí del músic, doncs intentar obrir-te camí, doncs a través dels concursos és una de les plataformes, no l'única, però és una plataforma bona i sobretot per nosaltres una de les conclusions a les quals hem arribat és que el fet de fer concursos ens ajuda a superar-nos i ens ajuda també a anar polint totes aquestes cosetes, no? que el dia a dia... I tenir un objectiu clar, no? Això és molt important. I sovint, mira, aquí tens una llista molt maca, però evidentment hi ha molts altres concursos que no han arribat a bon terme, però que sense cap mena de dubte han estat enriquidors per nosaltres i experiències que defineixen sense cap mena de dubte qui som com a Tempus Trio i que són igualment importants tot i que no surtin en aquesta llista, no? I una miqueta és com ho veiem, el concurs per nosaltres és com una oportunitat, és una experiència doncs, que ens pot brindar un pas més.
Ara parlàvem de concursos, de certàmens. Hi ha prou programa que doni cabuda a la clàssica i a la contemporània pel que fa a concursos, certàmens? És a dir, hi ha prou visibilitat de tot plegat?
Sí, de fet, per exemple, el concurs de Graz, Franz Schubert, doncs, ara hi ha molts concursos que ho fan i és que fan una primera part, un primer concurs per a compositors i llavors el primer i el segon premi van com a obres seleccionades per com a obligatòries per als grups de cambra que aniran a fer el concurs de música de cambra. Llavors, realment, creiem que últimament s'està com generant aquesta combinació de clàssica i contemporània, ja em diràs, el concurs Schubert, doncs, amb una cosa, amb unes composicions contemporànies. Vull dir, és perfectament combinable.
A més, també ho dèiem abans, que Tempus Trio està cursant aquest màster de música de cambra a la Universitat Mozarteum, es diu?
Sí, sí, exactament. Qual,
brutal, això, no?
Mira, això, abans ho deies, allò de la pandèmia, no? Que vam néixer el 2018 amb un Nadal ben emocionats cagant el tió i tots junts. Però la veritat és que la pandèmia, tot i les males parts que ens va donar a tothom, també va tenir una part molt positiva, crec, que s'ha de valorar, que és el temps. Vam tenir temps, cosa que sembla que no és factible, vam tenir temps. I a nosaltres ens va proporcionar aquest temps per poder pensar què volíem fer, com ho volíem encarar. Vam fer les proves aquí al Mozarteum. I la veritat és que està sent, de les millors coses que ens han passat, perquè hem tingut la sort d'entrar en una institució espectacularment gran, potent, amb uns professors excepcionals, mundialment parlant.
I ara mateix és una mica el bressol de tot aquest tipus de música, de tot això?
És un dels bressols, jo crec que n'hi ha diversos. A Espanya, a Europa, Viena també ho és, Berlín també ho és, París també ho és, n'hi ha diversos. Però en aquest cas nosaltres, la sort d'entrar al Mozarteum i poder estar amb el Cibran Sierra és un professor únic, perquè és una persona espectacular, com poques, un professor brutal, un professor que sap de tot, que és superintel·ligent, que a més et transmet una passió pel que ell fa, que és la música de cambra, ell toca el quartet, però coneix de totes les músiques de cambra, i a part t'ajuda tant musicalment com el teu futur, tan simple com passant-te un contacte per anar a fer un possible concert, que després tu t'has d'espavilar, lògicament, però ell ja te'l dona. Que aquestes coses a vegades semblen com un tabú de que si tu tens el contacte, és per tu, no el donguis, perquè si no et prendran el concert. Ostres, concerts s'han de fer molts, i per tant, si us podem compartir i ens podem ajudar entre tots, millor que no pas tancar-nos.
Va, si parlem de Tempus Trio, propers projectes, hi ha àlbum a la vista?
Estem allà.
Projecte, és un dels projectes que tenim en ment, i creiem que la pròxima temporada pot veure una mica la llum. Si més no, s'està cuinant el projecte. Sí, sí. Sí.
Somriuen tots, tornaran a venir la caravana a presentar aquí. De moment, però... De moment sí que demà teniu concert.
Cert.
Sí.
Sí, sí, aquí a Barcelona, el Festival Barcelona Obertura, al Centre Can Déu, a les 7 del vespre. I bé, estem molt contents perquè ens van demanar, doncs, em sembla que hi ha l'integral dels trios de Mozart i nosaltres toquem el primer i el segon. Així que si algú dels vostres oients els hi fa il·lusió, doncs ja ho saben. I sí, tocarem el primer i el segon i potser hi haurà alguna cosa extra després. O sigui que si venen potser hi ha alguna sorpreseta.
Deixeu-me a mi que va amb una cosa extra. I fem-ho molt curt perquè estic fora de temps, però sí que us vull preguntar, igual que us preguntava a l'inici, perquè vosaltres, sent joves, us heu dedicat al món de la música, què li diríeu a un jove que a dia d'avui no ha començat però es vol dedicar al món de la música clàssica?
Que no s'ho pensi, que ho faci. No cal que s'hi dediqui. Que faci uns anys, que disfruti de la passió que hi ha darrere de la música clàssica, d'un instrument, de l'aprenentatge, només per això ja val la pena. A part, que després hi ha estudis científics que et diuen que si has estudiat música clàssica, el teu cap, el teu cervell, tal qual... Totalment cert, jo com que no els conec bé no t'ho puc dir-ho, però jo crec que sí. A més, és com qui va al teatre, és com qui llegeix, és com si només mires la tele, doncs bueno, només miraràs la tele. Tens una informació molt clara, que és el que et venen allà. Però si tu llegeixes, si ets una persona inquieta, és una persona que et pot moure més d'una temàtica, millor. Tot és enriquiment, tot és cultura. Per tant, jo crec que sense cap mena de dubte.
Tempus Trio, que ara ho dèiem, que els podeu veure demà, ara no ho trobaré, això, sí que ho trobaré. En el marc del Festival Barcelona Obertura, Ciutat Clàssica, al Centre Cívic Can Déu, a les Corts, al barri de les Corts, a Barcelona, a les 7 de la tarda, aneu-hi que val molt la pena. Maria Tió, Ferran Bartolet, Ricard Rovirosa, ells són Tempus Trio, moltíssimes gràcies per venir avui a Ràdio Estel.
Gràcies.
Estel.